i benvinguts un dia més. És dimecres 28 de setembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca el programa on tots els seus membres es duen millor que tots els membres del govern, la caravana. I com fem sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, tot preparat? Pues vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la Caravé?
Doncs avui a la Caravé us parlaré de l'estrena de les estrenes del moment a Netflix, Pista. És una pel·lícula protagonitzada per Ana de Armas que dibuixa sense perdre detall la vida d'una de les actrius més destacades de la història dels Estats Units.
Doncs això ho veurem d'aquí uns minuts. Quina serà avui la pregunta del dia? Nina, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui sortim, com sempre, de manera intrépida al carrer per preguntar. Sou addictes a les xarxes socials? Si un dia té 24 hores, quantes hores passem davant d'un telèfon?
Com has dit, això que ho faràs de manera...
intrépida.
Perfecte, perfecte. És dimecres i, per tant, és dia d'obrir el capó de la ciència a la nostra caravana. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Doncs avui obrirem el capó per descobrir una mica més en profunditat una de les notícies més curioses dels darrers dies, la primera amputació de la història. Com s'ha trobat? Què ens explica dels nostres avantpassats? En parlarem amb Jordi Serrallonga, arqueòleg, naturalista i explorador, professor, col·laborador de prehistòria, antropologia i evolució humana de la UOC.
Estava patint, Andreu, ja pots fer allò de...
Exacte.
Tot perfecte. Hora de preguntar-nos qui pujarà també avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Doncs aquesta tarda pararem la caravana davant d'una carpa de circ perquè ens visitarà ni més ni menys que Marcel Escolano, pallasso i comediant, cofundador de la companyia Los Galindos i director del seu darrer espectacle, Mort de Riure.
I a partir de quarts de 5 de la tarda, Nina, David Balaguer amb les seves coses i lectura en ruta.
Avui, amb David Balaguer i Olma Giró comentarem el conegut món de les emoticones, però també ens endinsarem en la vida i obra del pintor, escultor i gravador Ismael Smith, protagonista de la novel·la de Sebastià Portell, a qui, a més, enguany han nomenat president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
I la darrera mitja hora de programa, Andreu?
Doncs anirem cap al bar per parlar amb l'actual presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, a qui li preguntarem sobre l'actualitat política al món independentista i amb quin polític espanyol aniria a fer un cafè.
Doncs tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. I comencem, com cada dia, amb les cosetes de l'Andreu. Andreu González, de qui has estalquejat avui?
Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, he decidit estalquejar la nostra convidada al bar, la Dolors Feliu.
Val.
He de dir que se m'ha fet una mica difícil.
Per què?
Bàsicament perquè Instagram només té una fotografia que... he de dir que per més inri, foto borrosa, moguda, i que es nota que està feta amb zoom.
I cadascú fa les fotos com pot i no està obligat a més.
Exacte, i com vol. I com vol, com pot i com vol. Però dic difícil també perquè m'he posat nerviós ja només de començar a llegir els seus tuits.
Ai.
I és que no sé si el seu mòbil no funciona correctament, però tots els apòstrofs els posa com a comes.
Ui, no.
I com ja sabeu que jo sóc una mica maniàtic de l'organització, de l'escriptura, de l'estètica, no de les faltes, perquè bàsicament em faig bastantes. Però he de dir que m'he posat bastant nerviós.
Normal, jo també m'hi posaria, eh?
Sí, és una mica boomer, això, de posar cometes en comptes de...
Sí, sí. Això és, no sé trobar l'apòstrof i ho poso
la meva marufa.
Que no passa res, eh? Respectable.
Però he de dir, sincerament, que avui tinc poc a dir, perquè és una senyora tan maca i agradable que no té males paraules per ningú.
Home.
De fet, he anat quan encara no era presidenta de l'ANC per veure si hi havia allà alguna coseta que poguéssim...
Algun tuit destacat, eh?
Exacte. Res. Cap i així, cap mala paraula.
Mira que bé.
Però he de dir, primera convidada de la caravana, que tot i buscar-li les pessigolles, no hi ha qui l'aturi de ser una dona tan maca.
I per completar els jardins de l'Andreu, que li posarem aquest nom, els jardins de l'Andreu. Quin toc ens expliques avui?
Doncs aquest toc és una mica aquell que té molta gent amb la neteja i la higiene compulsiva.
Perdona.
A veure, un moment. Com ja sabeu, jo no sóc la persona més neta del planeta. Tampoc...
Què vol dir això?
Escolteu, tampoc la més bruta.
Bueno,
vale.
Falta poc.
De brutes n'hi ha moltes, eh?
Sí, en fi. com anava dient. Sobretot em passi al metro, el que us vaig a dir. I també als bars. No puc tocar mànecs estranys amb les mans. És una mania que tinc. Sempre ho faig com puc, però sense tocar amb les mans.
Saps que l'altre dia em va passar això al metro? És a dir, vaig veure un jove, no eres tu, Andreu, parlo de jove, dic. Vaig veure un jove que s'allargava la màniga del jersei.
Sí. Ai, jo ho faig, això.
I agafava la barra del metro.
Sí, això va molt bé. Això va molt bé quan és hivern i fa fred. Què passa a l'estiu? Doncs que has de fer servir el cul, les espatlles, el colze,
l'equilibri,
el genoll...
I no agafar-te.
I ja em veieu a mi, un noi poc flexible, que és un xou. És un xou.
Fas pool dance.
Va, anem a veure què ho dies. Sí, sí.
Doncs avui, gent que odio versió metro.
Un altre cop.
Exactament. Jo odio molt aquelles persones que es colen al metro darrere teu.
Sí, senyor. No, i no darrere teu, també.
No.
El metro es paga, escolta'm.
Exacte.
El metro que nos dimos entre todos.
Ui. Però una cosa. A veure, si tens pressa, no tens bitllet, arribes tard i em demanés amb respecte, perdona, puc entrar darrere teu? Jo, mira, no m'agrada tampoc, però ho estàs fent de manera educada, per tant, et deixo. Ara bé, aquelles persones que et venen darrere,
t'has
corrent...
T'has entrat en delicte obertament, eh?
No.
Tu tranquil, cap problema.
Jo no, les altres persones. Jo mai em colo.
Va, què et fa feliç?
No, però espera't, que jo volia dir una altra cosa.
Tira.
Aquelles persones que et venen
com una estampida... Tens 3 hores de programa,
com una estampida darrere teu que sembla que et vagin a empotrar contra les portes del metro, això ja no m'agrada. És la gent que odio, aquesta.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs després d'haver deixat per terra la gent que no et coneix en diverses ocasions, és a dir, que et toquen els braços, s'apropen massa a tu...
Sí.
Em fa feliç conèixer gent random, que et fa riure, que et fa passar una bona estona.
Gent a la babalà, eh?
A la babalà,
que no coneguis.
Exacte. Sí.
Ahir et vas proposar què?
No mirar cap mòbil al metro. I, efectivament, avui ho he aconseguit. Però us diré més. Ho he aconseguit perquè la meva persona de l'esquerra estava llegint i la persona de la dreta estava amb el mòbil, però què passa? Que estava dreta. Per tant, no li podia mirar el mòbil.
Sí, encara que volguessis...
No podia, avui.
Propòsit aconseguit en mitges, doncs, una
mica. Exacte.
Va, propòsit del dia per avui.
Doncs, com que em fa bastant mal l'esquena, he decidit que el meu propòsit del dia serà asseure'm una mica millor a l'ordinador.
Ara estàs bé.
Ho estic...
Bueno,
sí, no.
T'hauries de recolzar una mica més a l'espatllera, eh? Diguem-ne.
Sí, però és que si estic així, no se'm sent.
Com les fotografies. Cadascú fa el que pot.
Exacte.
Gràcies, Andreu.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Va, que passen 8 minuts de les 3 de la tarda i a aquesta hora també volem afegir-hi a Núria Ros, que com sempre ens porta totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Què ens expliques avui, Núria?
A veure, doncs avui en aquesta cara B de l'actualitat s'ha de parlar, sí o sí, de Blond, la que a hores d'ara ja és considerada com l'estrena en majúscules de la plataforma Netflix. No sé si n'heu sentit a parlar.
Sí, tant.
Sí.
És la pel·lícula de Marilyn Monroe.
Exacte,
eh?
Doncs sí, i no és per menys. Si voleu, escoltem un trosset del tràiler, en fem un tast i ara en parlem, va. I've played Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. I can't face doing another scene with Marilyn Monroe. I res, com us deia, bueno, què us ha semblat? És un petit tast, eh?
Ai, és que a mi m'encanta.
Eh sí?
A més, fan d'armes.
Motiva molt, sí.
Què? Bueno, mira, si em deixes opinar uns segons sobre aquesta pel·lícula, jo encara no l'he vist, eh? Però he llegit un tuit que m'agrada molt, a més és un dels col·laboradors d'aquest programa,
també.
És en Víctor Rodrigo, que diu: em preocupa moltíssim que la vara de mesurar de Blondie de molts crítics professionals sigui moralista, sense cap mena d'escrúpols. Visualitzar Ana de Armas només des d'una perspectiva sexual i sexualitzada és minimitzar-la al no-res, com va passar a Marilyn. Quines coses. Doncs totalment a favor d'aquest tuit.
Doncs sí, com us deia, avui 28 de setembre s'ha estrenat Blond, l'esperdíssim biòpic de Marilyn Monroe, que protagonitza, com deia l'Andreu abans, Ana de Armas, una pel·lícula dirigida per Andrew Dominik, que es basa al llibre homònim de Joyce Carol Oates i que mostra la cara fins ara menys coneguda de Marilyn, no? Cosetes a explicar-vos d'aquesta estrena, doncs que agafa el format film, com us deia abans, i que s'allarga les gairebé 3 hores de durada, és a dir, déu-n'hi-do. Un film amb una estètica molt cuidada i que presenta doncs, les dues cares amb les quals va conviure l'actriu, i direu quines són. Doncs la de la dona anònima, la Norma Jean, i la de l'estrella coneguda. I si voleu més curiositats, doncs les tinc. Per exemple, el projecte ha trigat fins a 10 anys a ser una realitat, i un dels motius és perquè el nudisme i erotisme d'aquestes d'algunes seqüències doncs, han rebut crítiques per part dels sectors més conservadors dels Estats Units.
Ai.
Sigui com sigui, ara l'esperada estrena ha arribat, de la mà de Netflix, i res, que si alguna cosa crea consens comú és que la feina de l'actriu Ana de Armas diuen que és digna de premi. Per tant, oients, amics i amigues, ara que fa fred, que fa més mandra sortir els vespres, us animo a que us poseu mantet de sofà
i si voleu,
un dia en parlem a veure què us ha semblat.
Sí que ve de gust. Per cert, a qui li agradi la música, recordar que Elton John té una cançó dedicada a Norma Jean, a Marilyn Monroe, Candle in the Wind, que val molt, molt, molt la pena.
Va, més cosetes, no?
Tira.
Ara canviem radicalment de tema, perquè us vull parlar de patates, concretament de bosses de patates.
De patates.
Us agraden?
Ai, m'encanten.
Sí.
M'agrada que no puc menjar gaire.
M'agrada provar les rares.
Sí?
Sí. Ai.
Has provat les dou? Són escaroses.
No.
M'agraden gens.
A mi tampoc.
Escaroses, la paraula,
sí.
Eh?
Sí.
Bueno, sou d'aquelles persones llavors que aneu a fer el vermut, per exemple, un diumenge i us demaneu olivetes i una bossa de patata,
sí,
oi no?
Exactament.
Doncs molta atenció al que us explicaré ara, perquè una usuària de Twitter, l'Esther, en concret, que viu a Mèxic, ha estat la protagonista de les últimes hores a les xarxes socials després que ahir, pobreta innocent, obrís una bossa de patates i s'hi trobés ni més ni menys que una rata morta dins.
Ai, per favor!
O sigui... Gairebé em desmaio escrivint aquesta notícia, perquè jo tinc fòbia a les rates.
Ja tenim l'Esther des de fora.
Home, clar, Esther.
En sèrio.
No, és de veritat, eh?
Sí, sí, sí.
Que fort. Us explico, val? L'Esther, al principi, tal com ho explica ella mateixa al seu compte de Twitter, quan encara no havia obert del tot la bossa de patates, doncs va pensar que es tractava d'una brometa. Val? Però, clar, quan va decidir obrir del tot la bossa de patates, va comprovar que el que veien els seus ulls era totalment real. Així doncs...
De Ratatouille fent patates.
Sí.
Ai, no, Joan. Quina això.
Déu-n'hi-do. I res, després d'un bon ensurt, perquè Déu-n'hi-do, va decidir penjar una gravació del moment per sol·licitar, doncs, és evident, una solució per part de l'empresa propietària de la marca de patates.
Mm.
És mexicana i es diu Chips Barcel. Ara en parlarem de la marca, vale? A més, va advertir doncs, al públic i als consumidors que tinguessin en compte, que tinguessin compte a l'hora d'obrir una bossa de patates d'aquesta marca, perquè... Mm. Clar, no és gaire normal, eh?
T'hauria pesat, també, la bossa,
sí,
eh?
Sí, exacte. Ella també ho explica, això, al seu fil de Twitter. I res, com és evident, el vídeo s'ha fet totalment viral a les xarxes socials, que s'han omplert de comentaris d'indignació cap a la marca. Com us deia? Vull fer un apunt. La marca es diu Chips Barcel, vale?
Sí.
És de Mèxic, i és una companyia que produeix, sobretot, patates fregides de marca Chips, vale? I n'hi ha de tots sabors, eh? De jalapeño, de sal de mar, de la Diabla, que no sé quina és... De sal
de rata, n'hi ha,
sí,
també.
Sí, de salsa anglès, etcètera. Però sabeu què és el més graciós? Que he anat al seu Twitter, de la marca,
sí.
I al seu lema, a la seva descripció, tenen escrit papas de verdad, hechas de verdad. Bueno, clar,
bé.
De verdad. O les heu anat a fer-les tant de verdad, de que ens hi trobem una rata de carrer. O sigui, bueno, em sembla una notícia d'aquelles que no es pot deixar passar. I després saps què ha passat, Joan? T'explico una curiositat.
Sisplau.
He estat buscant coses rares que la gent s'ha trobat al menjar, i si vols un dia en parlem, perquè al·lucinaries, eh? De les barbaritats que s'han trobat.
Ho farem un dia, però ho farem a la darrera hora de programa, perquè ara hi ha gent que està dinant.
Clar, vomitarem sangre.
I, en fi...
Bueno,
bon profit. Qui estigui dinant patates... Sí, qui estigui dinant patates, que li vagi molt de gust, va. I acabem amb la notícia musical del dia.
Sí, avui la notícia musical ens la porta Chanel Terrero. Solo existe una, no hay limitaciones. Y si un hombre cree, pues me toca mostrárselo. Sé que diría... I és que la tercera classificada de l'última edició del Festival d'Eurovisió, recordem amb aquest eslomo que estem escoltant, ahir va revolucionar a tots els seus eurofans assegurant que la sortida del seu proper tema és imminent i que ara sí només depèn d'ella i no de negociacions amb discogràfiques. De fet, en declaracions a EFE, la cantant va assegurar que té moltes ganes que tots els seus fidels seguidors escoltin el nou single perquè assegura que per fi està començant a trobar-se ella mateixa i fent el que més li agrada. Així doncs, després de durs i llargs mesos d'espera pels eurofans, és a dir, per l'Andreu, sembla ser que el nou single de Chanel està a prop de ser una realitat.
Olé.
Andreu, tu, eurofan, eh?
Jo sí.
Què vol dir slow-mo?
Slow-mo, slow motion.
No?
Bé, de slow motion, de càmera lenta. Sí, no de càmera lenta, sinó...
De l'efecte de veure una cosa en
càmera lenta.
Va de càmera lenta, eh?
Sí.
Andreu, dedicada a tu, slow-mo.
La Caravana, amb Joan Trias.
Un minut que passa ara mateix d'un quart de tres de... No, un quart de quatre de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida.
Intrèpida.
Has tornat a sortir al carrer, als carrers del nostre barri de Sants, nostre estimat barri de Sants.
Exacte.
De Barcelona, a preguntar què un dia com avui.
Avui he preguntat a la gent quantes hores utilitzes el mòbil al dia.
Ui.
Veuràs, eh?
Pregunta de conflicte, eh?
Sempre és un tema recurrent,
sempre
eh? Molts
en
tenim...
menys, segur.
Sí. Jo penso que sí. Bé, ara ho parlem.
Ara ho veurem.
Sí. Molts tenim una dependència al nostre smartphone, al nostre telèfon intel·ligent.
Sí.
I avui hem volgut comprovar si la gent del carrer passa moltes hores pendent del seu dispositiu. Abans, però, he estudiat una mica, Joan.
Oh.
He tornat a estudiar.
Feina d'investigació.
Exacte. I m'ha fet gràcia perquè un dels primers articles que he trobat era d'una empresa bancària, que no direm el seu nom per no fer publicitat.
Quina és?
Alerta. No, no ho penso dir.
No?
Ah, no, clar que no. Home, jo no faig publicitat així gratis, que em paguin.
Jo faig de periodista, només pregunto.
Alerta, perquè bancs parlant de telèfons i l'addicció als telèfons, quan ells en venen i fan aquestes promocions de compra el Samsung... No, pues no.
No,
val? No té massa sentit, perquè val. És això, em fan negoci. Val. Però Ep, diu, més de 7,6 milions d'espanyols estan enganxats al seu smartphone. Per això, Apple, Google i Facebook...
Sense marques, eh?
No, però aquestes...
Mira, s'ha parat la música i tot.
Tenen importància, José. No, és que és important, José, no t'enfadis. Bueno, és igual.
Tira.
Doncs això, Apple, Google i Facebook diu... Apuestan por iniciativas para frenar el uso abusivo de estos aparatos.
Ah, m'agrada.
Jo, sense infravalorar la veracitat d'aquestes línies, però et seré sincera, Joan,
Apple, Google i Facebook.
Crec que Apple, Google i Facebook tingui la voluntat de frenar l'ús abusiu dels dispositius. Va,
Joan,
home, va.
Miren per la societat.
Que ells guanyen diners amb això. Va, no ens enganyem. No obstant això, el que sí que m'ha sobtat és la xifra. 7,6 milions d'espanyols enganxats al seu telèfon mòbil.
No n'hi ha més, fixa't el
que dic. Ja pot ser. He estudiat una mica més aquestes dades i he descobert que, segons l'estudi Digital Consumer Survey, de Nielsen i Dainata, que no sé com es pronuncia.
Com es diu a l'estudi?
Digital Consumer Survey.
Ah, m'ha quedat més clar.
Ok, vale. El 92% usem cada dia el mòbil. A més, ens passem una mitjana de 3 hores al dia connectats al telèfon.
3 hores?
Correcte.
Home, va!
No, alerta.
3 hores, has dit?
Sí, 3 hores.
Ja
tu no.
Tu.
Bueno, ara m'ho explicaràs. Escoltem primer la gent del carrer. Quantes hores s'hi passen?
No tinc ni idea. No ho sé, a la tarda a vegades miro les coses de cuina, m'agraden, vídeos de cuina, alguna cosa així, però tampoc sóc una... I envio els missatges amb unes amigues que em diuen bona nit cada dia i bon dia. Però vull dir, no sóc forofa d'estar tot el dia amb el telèfon. No entenc que vagi la gent al metro i veus que tots estan mirant, vull dir, no ho entenc.
Potser 3 o així.
Doncs un parell d'hores o 3, com a molt.
Jo cap, jo no tinc mòbil, no el necessito. És que no entenc, la gent està tot el sant dia amb el mòbil, jo no sé què fan. El mòbil és per rebre trucades o per trucar urgències, no per tonteries.
Vale, el telèfon, no sé, amb l'escola i tot, pues, unes 3-4 hores, potser. Quan agafo el telèfon és per xarxes socials només.
Todo el día menos las que estamos sin dormir, básicamente.
Sí.
Pues si duermes 8 horas, quítale, no sé.
Bueno, y quítale también alguna hora de clase, no todas, pero alguna.
Sí, hay mucha gente que está en clase con el teléfono.
Yo, pero no todas, ¿sabes? Entonces...
Yo calcularía que 6 horas al menos mucha gente llega.
10 horas al menos.
Seguramente.
Sí.
Mitja hora com a molt.
¿Té xarxes socials?
No. Sí que tinc, però soy muy aburrida. O sea, tengo cero publicaciones, cero de tot, saps? L'únic que tinc són amics i seguidors o seguits, però la resta no.
M'han agradat moltes persones.
Sí, eh?
Moltes.
Avui hi havia molts detallets.
La primera, la del... Saps el tall aquell de l'APM? Coge el Mobris i lo tires? Doncs una mica el senyor aquell... Si hi ha cabines... Per què volem mòbils?
Avui dia ja no hi ha tantes
no,
cabines.
No, que les han tret. Però,
sí, t'entenc.
I les noies que diuen que l'usen 10 hores, el mòbil?
Sí.
Menys això... quan duermen...
Clar, m'ha dit resta.
Els dies, com que té 18 hores al dia...
Diu, clar, quan estem a classe
no... Quan restes les 8
no...
i te queda a les 10.
No, espera't, perquè una diu quan estem a classe no i l'altra diu, home, quan estem a classe hi ha molta gent que l'utilitza.
Sí,
10 hores, deien. Mare meva. Molt variada avui. Però podríem dir que el que sí que tenen les xarxes socials és que, bueno... La gent que les té passen una mitjana de 3 hores al dia connectats, val? Tu, Joan, quantes hores hi dediques?
Ui.
Què?
Segurament més de 3 hores.
Confessa, 3?
Deixem-ho aquí?
Més?
Més, ja et dic jo que més de 3 hores.
Jo unes 3 hores també, eh? Intento sempre reduir el temps que ja estic, però no ens enganyarem, ja.
Sí, molta estona.
Sí. A quina hora, a quina xarxa social hi dediques més estona? Això sí.
Jo?
Sí.
A Twitter.
Ja ho sabia. De fet, mira, t'ho he posat aquí, eh?
Sí.
Que sabia, en el guió he posat. Segur que és el Twitter.
És un clàssic.
I és així, d'acord?
Tu?
Jo crec que Twitch, una xarxa social que és per veure un contingut en directe, com si fos la tele, vaja.
M'ho estàs explicant com per...
Sí, per contextualitzar la gent.
Val.
No té per què ser tu, no és un atac.
No,
Joan, no t'ho prenguis així.
Què has dit que era el Twitch? No.
Prou ja.
Tira.
Va, i la gent del carrer, quina és la xarxa social que més utilitza?
Instagram.
Twitter.
Pues para mí, personalmente, Instagram.
Instagram i Archive of Our Own.
Jo només utilitzo el mòbil per treballar. És a dir, Gmail, les trucades, missatges alguna vegada i poc més, la veritat. Quan arribo a casa estic supercansada, no agafo el mòbil per res.
Yo creo que depende mucho de la persona. Para mí, WhatsApp
también.
O Instagram. Pero creo que hay mucha gente que también consume mucho TikTok.
TikTok. Buah, sin duda. El TikTok és una passada. Tu vas i dius, bueno, va, 5 minuts, no sé què. I et passes ahí 3 hores. O sigui, és brutal, el TikTok.
M'agrada la sinceritat, noia de TikTok, eh? Tu vas 5 minuts i t'hi passes 3 hores. La majoria crec que ha dit Instagram.
Sí,
i fins i tot el nom d'una pizza italiana molt bona, que és l'Arca de Pepperoni, aquesta que han dit.
Ara t'explicaré què és, val?
Sí, sisplau.
Val.
No sé què era.
La noia aquesta que comenta l'aplicació és Archive of Our Own, vale? Archivos de nuestra propia cosecha, o alguna cosa així.
Nuestro archivo.
Sí, per qui no la conegui, és una aplicació on la gent escriu i comparteix relats de fanfiction. Què és això? Relats de ficció escrits per un o una fan del una sèrie, pel·lícula, videojoc, grups de música o llibres.
Ah, o sigui, és l'han escrit.
Sí.
Ha llegat el nuevo Fotolog, amigos.
Per exemple, perquè ho entenguis tu que ets millennial, seria...
Fotolog, no?
No, seria...
No?
Sí, recordem, però fa molts anys, ja. O sigui que anem a centrar-nos. Posarem, per exemple, Harry Potter, d'acord?
Sí.
Tu imagina que t'agrada molt Harry Potter.
Ets
superfan.
Sí.
Val? I de cop dius, jo crec que entre aquests dos personatges hi ha més història. I decideixes escriure-la. Seria una cosa així.
Ah, ho entens? Passant de l'autora, eh?
Sí.
M'agrada.
Sí, clar, tothom passa i escriu la seva versió. Va.
Vinga, va, ja hem escoltat la veu del poble.
Ara sí, escoltar la veu del poble. Donem pas a la nostra experta d'avui, que és Sílvia Raset, psicòloga i directora del Centre de Psicologia Impulsa. Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda. Em sentiu bé?
Sí, t'escoltem. Per què dediquem tantes hores al dispositiu mòbil?
Et diria que perquè no podem evitar, però faria una mala propaganda, llavors. Per què ho fem, això? Doncs perquè no som conscients de que dins del nostre cervell hi ha coses que estan funcionant, de les quals som totalment inconscients, i que són les que ens fan estar enganxats i addictes al mòbil i a les xarxes socials, com a altres coses.
És dolent, doncs, fer-ho? Estar tot el dia enganxat?
Qualsevol conducta addictiva potencialment és dolenta perquè escapa del nostre control i moltes vegades el que fa és ocupar espais que hauríem de dedicar a altres coses. Llavors, l'addicció al mòbil o a les xarxes socials no és més que una altra addicció. Per tant, sí que considero que en seria algú a corregir.
Avui ens acompanya la psicòloga i directora del Centre de Psicologia Impulsa, Sílvia Raset. Sílvia, bona tarda.
Bona.
A partir de quan es pot parlar d'addicció als telèfons mòbils?
Bueno, moltes vegades aquí hi haurien diverses variables a tenir en compte, però per mi el que crec que ajuda més a les persones del carrer és quan connecten amb la sensació d'ansietat quan no puc dur a terme aquella activitat.
Ui.
És a dir, si veig que no puc mirar les meves xarxes socials perquè se m'ha acabat la bateria del mòbil i estic ansiosa, puc començar a pensar que això s'està convertint per mi en una addicció.
Em sembla que tinc un problema, Sílvia. Segurament molta gent ho està pensant ara mateix, quan la Sílvia ens estava explicant, quan em poso ansiós perquè no tinc el mòbil i vull mirar aquella xarxa social, doncs ja es pot considerar addicció, i per tant, molta gent és addicta i no ho sap?
Molta gent és addicta i no ho sap. Per què? Perquè el mòbil és una cosa que tenim tan a l'abast i està tan normalitzada que no ho podem considerar addicció perquè ho considerem una cosa quotidiana del dia a dia. I com que tothom ho fa, perquè ha de ser un problema.
Les hores que hi passem davant del mòbil s'han de regular segons l'edat que tinguem o és igual?
Sí que s'hauria. S'hauria, sí.
S'hauria de diferenciar, eh? Per tant, una persona jove és millor que s'hi passi menys o més que una persona adulta?
A veure, és millor que tots hi passéssim menys perquè la majoria de nosaltres hi passem masses hores. Partint d'aquesta premissa, de, com a adults, nosaltres ens podem autorregular. Si primer de tot, si en som conscients, no? Que és el que m'has preguntat abans.
Sí.
Llavors, si estem parlant d'edats que són de criatures i d'adolescents, els adults som els responsables d'aquestes criatures i d'aquests adolescents perquè no passin hores excessives. Perquè si no, seran addictes abans que arribin la majoria d'edat.
Sílvia, què podem fer per evitar aquelles petites trampes? I amb trampes vull dir, per exemple, tots aquells arxius, jocs, músiques, el que sigui, aquelles apps que ens descarreguem del mòbil, que li donem a acceptar a tot i al final ens acaba la pantalla plena de push-ups. Per qui no sàpiga què és un push-up, són aquelles notificacions que et surten quan tens la pantalla bloquejada i que ens fa clicar de seguida al mòbil, no?
Sí, això és una mica més el que comentàvem abans de l'addicció. L'addicció no és només entrar a Twitter, no? Com dèieu abans, o entrar a Instagram i mirar si tinc alguna notificació d'alguna persona que ha escrit alguna cosa que m'interessa o que ha publicat alguna cosa, sinó que a vegades també és aquest efecte de consum, no? Tinc aplicacions gratuïtes al meu abast, me'ls de promocionen, me'ls de publiciten, les puc agafar, vinga, doncs més, i més, i més. Llavors, és el mateix contingut addictiu de consum rere consum sense massa criteri.
És a dir, no ens ho posen fàcil, eh?
No, gent.
I llavors...
Està estudiat, és que està estudiat perquè no sigui fàcil per nosaltres i beneficiós pels altres, és a dir, pels que estan a darrere.
Com s'ho fan, doncs, aquests creadors de xarxes socials per mantenir-nos tan enganxats?
Entendre com funciona el cervell.
O sigui que, feta la llei, feta la trampa, eh? Aquí sabem.
Sí, justament. De fet, el tema dels mòbils i de les xarxes socials funciona igual que, per exemple, un videojoc o jocs d'atzar de tota la vida, del casino, per exemple.
Uh-huh.
És a dir, té un funcionament que es basa en el circuit de recompensa que té el cervell. El circuit de recompensa és, si em dones alguna que em generarà dopamina, dopamina és un neurotransmissor que tots tenim i que és el que ens motiva a fer coses perquè després obtenim plaer,
sí.
Doncs quan s'activa aquest circuit de recompensa, en el moment en què tinc el xute de dopamina i aconsegueixo el que vull, llavors tinc una carència i necessito un altre xute de dopamina, per tant em tornaré a moure per anar a buscar allò que necessito. I així es fa una cadena.
Sílvia, deixa'm preguntar-t'ho per últim a la inversa, eh? Què podem fer per desenganxar-nos del mòbil?
A veure, ara diré una paraula una miqueta forta, però desintoxicar-nos. Val? És a dir, el mateix procés que faríem, per exemple, per una deshabituació en quant a una addicció en un tòxic, doncs seria un procés similar, que és reduir el consum i substituir aquestes fonts de plaer, no? de plaer immediat i ràpid, per altres coses que ens produeixin també benestar, però que no necessàriament siguin aquest tipus d'activitat.
Sílvia Raset, psicòloga, directora del Centre de Psicologia Impulsa, moltíssimes gràcies per ser avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat, que és déu-n'hi-do lo interessant que és. Et convido a venir un dia a l'estudi i parlar-ne properament amb més tranquil·litat sobre aquesta qüestió. Que vagi molt bé.
Adeu. Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dimecres obrim el capó de la ciència a La Caravana.
Minut i mig que passa de 3:45 de la tarda. És dimecres i aquesta hora només pot significar una cosa, Nina.
Sí, Joan, ha arribat l'hora d'obrir el capó i ho farem per descobrir molts secrets de la nostra pròpia història. I és que fa unes setmanes es publicava el descobriment de l'evidència més antiga d'una pràctica quirúrgica complexa. Estem parlant de l'amputació del peu d'un individu de 20 anys, ara fa 31.000 anys. Fins ara, la mostra més antiga d'aquest tipus d'intervencions eren de fa 7.000 anys a França, on a un agricultor se li va extirpar quirúrgicament l'avantbraç esquerre amb una eina de sílex. Ara, però, ens situem a la selva de Borneo, la tercera illa més gran del món ubicada al sud-est asiàtic, on s'han trobat les restes de l'esquelet del que encara no se sap si és un home o una dona.
Jordi Serrallonga, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Jordi Serrallonga, que avui ha pujat a La Caravana, és arqueòleg, naturalista, escriptor, guia d'expedicions, productor científic i professor col·laborador de Prehistòria, Antropologia i Evolució Humana de la Universitat Oberta de Catalunya. Jordi, com canvia aquest descobriment que ara ens explicava la Nina als llibres d'història?
Bé, és una pregunta molt interessant, perquè, de fet, canvia moltes coses i d'una altra banda, no canvia res. Quan dic que no canvia res, em refereixo a que gràcies al registre etnogràfic, per exemple, hi ha una sèrie de científics que som arqueòlegs, que som naturalistes, que també treballem amb el registre del present. És a dir, per exemple, doncs, estudiem primats com els ximpancers, els goril·les, per saber de què s'alimenten i que ens doni sospites de què podrien haver emprat els nostres ancestres més arcaics, els que s'assemblaven més a un mico que a un humà. I, per una altra banda, per aquells humans, com és aquest cas d'aquest noi o noia que s'ha trobat a Borneo, que seria un caçador-recolector de fa 31.000 anys, doncs en aquests casos ens va molt bé estudiar el registre etnogràfic de molts pobles actuals o subactuals, perquè dissortadament a molts els hem extingit, que podríem dir viuen en uns ambients i viuen en una economia molt similar a la que van tenir els nostres ancestres. Són contemporanis com nosaltres, són tan intel·ligents com nosaltres, però tenen altres formes de vida. Què succeeix? Que quan nosaltres som amb ells, veiem pràctiques que són molt complexes. El que passa que registrar això en el jaciment arqueològic o paleontològic és més difícil. Has de tenir la casualitat de trobar un vestigi que t'indiqui això. I és per això que canvia moltes coses aquesta descoberta, perquè sospites que ja teníem de que aquests caçadors-recol·lectors posseïen un coneixement de la nostra anatomia i de dels animals increïble, doncs es constata amb això, ens constata amb el fet de que trobem aquesta intervenció quirúrgica amb aquest noi que, com molt bé heu dit, hauria de tenir o noia de 19 o 20 anys, però que quan li van fer la intervenció, compte, hauria tingut potser 12 anys, 11 anys, perquè va sobreviure uns 8-9 anys en aquesta intervenció.
Mm-hmm. Ara ens parlaves, Jordi, d'intervenció quirúrgica. Jo sóc dels que penso que a vegades surten articles publicats sobre una troballa històrica i a vegades els historiadors, els paleontòlegs, us deu posar les mans al cap. Amb aquesta troballa històrica s'ha parlat molt comúment de la primera cirurgia de la història. Se'n pot parlar així?
Si considerem cirurgia, doncs, sanar un problema de salut a través del que seria pues, una pràctica, valgui la redundància, quirúrgica, es podria dir que sí. Però penseu que en aquest sentit del que us deia del registre etnogràfic, jo convisc des de fa molts anys amb els Hatsabe, que són uns caçadors-recol·lectors que viuen a Tanzània, al llac Eyasi. Va resultar que un cop dels que era fent recerca en allà m'acompanyava un cirurgià doncs, molt reconegut nostre, no?, de casa nostra. I quan eren escorxant, precisament, ells són caçadors-recol·lectors, s'alimenten del que els hi dona el medi, si cacen no és per caprici ni per esport, sinó per menjar, i recol·lecten. I aquell dia, casualment, havien caçat a un mascle de babuí, que és una espècie de primat que té cara de gos, podríem dir, perquè la gent es situï, però realment s'assembla molt a nosaltres. Tota la seva anatomia és molt propera a nosaltres. I bé, quan el van començar a escorxar, aquest senyor, aquest cirurgià, es va quedar doncs, totalment perplexa, perquè resulta que em va dir: Jordi, és increïble, li estan obrint a l'estómac i estan fent absolutament com nosaltres faríem una intervenció, perquè ell és especialista en digestiu, està fent una intervenció com la faríem nosaltres a l'hospital, que en el moment en què obres aquí, en els budells, aquesta pell que n'hi ha aquí a sobre, si realment t'equivoques amb el bisturí, pots provocar un gran problema. I ells ho van fer de manera brutal, encara que era un animal mort, perquè realment el que interessa és que no s'escampi el contingut dels budells, etc etc. Clar, si realment estan escorxant animals amb aquesta precisió, realment és fàcil d'entendre que si un nen o una nena van tenir un problema amb un animal o es van trencar un peu amb una fractura oberta, que ells apliquessin una cirurgia d'aquest tipus, doncs perquè és la que estan aplicant constantment amb els animals. S'ha de dir que els cirurgians del segle XVII, segle XVIII, segle XIX, pràcticament fins a començaments del segle XX, en aquestes guerres bestials com les de secessió o els vaixells aquests del Nelson, de fet, a la pel·lícula Master and Commander es veu molt bé. La diferència en què entrevia la paraula cirurgia era aquell que serrava potes i cames, braços amb una serra. És a dir, que això que es diu, ostres, ho van fer en cura, no sé què, sí, però realment segurament ho van fer amb més cura que el que es feia a nivell militar. Després van arribar els metges i la fusió de cirurgia amb medicina és la que va dir, escolta, compte quan fas això perquè pot venir una infecció, etc etc. Però sí que és cert que nosaltres tenim un cas previ de Neandertal, on es va trobar un Neandertal que aquest senyor, bueno, les va viure totes. Va rebre un cop a la cara, segurament va caure, i arran d'aquest cop segurament es va quedar sord, perquè li va créixer tota una ossificació en el canal auditiu i sabem que era sord. Tenia una lesió a la cama, concretament dreta, que el faria anar coix i no podria ni córrer ni caminar massa. I després tenia una amputació a l'avantbraç també dret.
Déu-n'hi-do, l'home.
Clar, aquesta amputació sí que no era quirúrgica, segurament va ser per culpa d'un animal o una caiguda o el que fos, però sí que veiem que en aquest cas el que trobem és que aquest individu sí que va sobreviure molts anys en aquestes patologies. Per això, igual que en el cas aquest de Borneo, el que ens dona informació, i això és molt important, que apareguin aquestes restes arqueològiques, de que això de tenir cura dels nostres companys, companyes i familiars, ho feien molt abans els nostres ancestres caçadors-recol·lectors, i ara, dissortadament, ja no ho fem tant nosaltres.
De seguida seguim comentant amb en Jordi Serrallonga aquesta notícia, però, esclar, ara ha dit una cosa que m'ha omplert un ventall de preguntes enorme. Ara em deies, Jordi, que has viscut durant molt temps amb una tribu?
Sí.
Quina era?
Els Hatsabe, i continuem fent-ho. Viuen a Tanzània, sí.
I això et dona informació de com mirem?
Això ens dona informació de com vàrem fer nosaltres segurament moltes coses en el passat. Insisteixo, no són primitius, com es va dir durant molt de temps per part de l'antropologia i l'etnografia més racista, no? Són tan intel·ligents com nosaltres, però sí que els Hatsabe, concretament, viuen en una economia que nosaltres vàrem abandonar fa exactament uns 10.000 anys. Què va succeir fa 10.000 anys? Va haver un canvi climàtic en el planeta, un gran canvi climàtic, en aquest cas no per culpa de l'ésser humà, sinó per totes les circumstàncies.
Perquè tocava,
Perquè tocava, de fet, sempre toquen canvis, i aleshores, doncs, els caçadors-recol·lectors es van trobar en moltes zones, com el proper Orient, en zones de la Xina, de la Índia, d'Amèrica, que no n'hi havien prou recursos. Però ells tenien l'experiència de com creixien les plantes, com era el comportament dels animals, i van començar a fer una cosa que es diu la domesticació. Domesticar vegetals i domesticar animals, que és la ramaderia i l'agricultura. Això ens va permetre sobreviure, però sí que s'ha de dir que aleshores vam canviar la nostra economia. Vam passar d'una economia de predació, que és la que tenen els caçadors-recol·lectors, a una economia de, en aquest cas, de producció. Què succeeix? Que els Hatsabe a Tanzània continuen amb aquesta economia de predació. I aleshores vol dir que, malgrat ser contemporanis, ens donen molta informació de com es fabriquen les fletxes, com els hi posen, per exemple, doncs, els estabilitzadors amb plomes d'ocell, fins i tot com utilitzen mel com a vernís pels arcs, com, per exemple, utilitzen fulles per llimar, com si fos paper de vidre, les superfícies de fusta. Totes aquestes coses nosaltres no trobem una constància en el jaciment arqueològic. De vegades trobem pol·len d'una planta o trobem, podríem dir, fitòlits d'una fusta. I aleshores diem, ostres, doncs aquí va haver aquesta espècie vegetal, però per què hi era? Clar, quan ets observant a un Hatsabe, ja no tens únicament la punta de pedra de la fletxa, que és el que trobem en un museu, en una vitrina als museus antics, em refereixo, i la gent deia, i què són tots aquests pedrots, no? Clar, aquests pedrots no signifiquen res si no li afegeixes, pues, el bastó de la fletxa o de la llança o de la falç que utilitzaven ja en el neolític per els primers agricultors, doncs, per la sega, no? Aleshores, clar, quan trobes totes aquestes pedretes en una comunitat i veus com fan tot l'aparell sencer, això ens dona una informació brutal, també d'estructura social, d'estratègies de supervivència, de com fan les trampes, de quines parts de l'animal es mengen i quines no, i això mirem si coincideix amb el que trobem amb el jaciment paleontològic i arqueològic. És una informació meravellosa.
Deia, Jordi, ara m'has obert un ventall de preguntes, havies vingut per una cosa i ara començarem a parlar d'una altra, però és que m'interessa moltíssim tot això que estàs explicant. Com et comuniques amb ells, Jordi?
Bé, amb ells, ells parlen una llengua que és el Hatsane, que és coisànida, i és de xasclets i clics. Parlen així. Aleshores, és una llengua molt difícil, molt complicada. No té cap arrel que nosaltres coneguem. De fet, es considera de les llengües més antigues del món. Nosaltres podem establir un arbre genealògic no només dels homínids, sinó també del nostre cognom i de les llengües, no? Aleshores, doncs, amb ells m'entenc a través d'un intèrpret, és a dir, que nosaltres xapurregem el swahili, que és com una llengua franca, és com una llengua exitosa que hi ha hagut a l'Àfrica, que aquí no va reeixir mai l'esperanto, però allà sí que el swahili és una llengua que la parlen molts pobles d'Àfrica, molts països, i aleshores ens entenem així. Però, evidentment, la llengua d'ells ja m'agradaria saber-la, però és complexa. Sabem algunes paraules, però molt poques. De tota manera, és un poble que, quan caça, no parla en veu alta, i quan van les dones a recol·lectar passa una mica el mateix, perquè s'ha d'anar en silenci per la natura. Comuniques per gestos i te n'adones que, quan portes molts anys amb ells, és que no fa falta parlar tampoc, no? Les mirades, les gesticulacions, tot això et dona una informació també increïble.
Te sent interessantíssim el que ens està explicant avui Jordi Serrallonga a la caravana. Clar, ara, fa dos minuts estàvem parlant de telèfons mòbils i d'addiccions, i jo entenc que la gent es pregunti, però com es viu al segle XXI aïllat de tot?
A veure, és difícil. El que passa és que sí que és cert que, en el cas dels Hatsabe i d'altres pobles amb els que he treballat, si ells són feliços de la manera que viuen, els hi senten curiositat quan els hi ensenyem un mòbil i quan ens veuen amb una càmera i veuen, ara que tots són pantalles i digitals, i veuen la seva imatge allà, doncs els hi encanta mirar-se i tal. Però és una cosa que dura mitja hora. Quan ja ho han vist, ostres, que ha passat per allà l'animal que has de caçar o la planta que haig de recol·lectar? Doncs m'hi en vaig, no? Uh-huh. En canvi, quan nosaltres anem a un poble i els globalitzem, que els hi obliguem, amb estratègies de tot tipus, siguin violentes o més pacífiques, a consumir uns productes perquè els hi anul·lem els seus recursos, aquí és quan aquests pobles sí que es veuen abocats a canviar. Cada vegada, dissortadament, ho tenen més difícil per viure en un món com el nostre, que és un món globalitzat.
Mm-hmm. Estàvem parlant, però, Jordi, abans de que ens obrissis, com deia, tot aquest ventall de nova possibilitat i de comentar, doncs, la teva vivència amb tota aquesta tribu. Estàvem parlant amb l'arqueòleg, naturalista, escriptor, guia d'expedicions, productor científic, professor, col·laborador de Prehistòria, Antropologia i Evolució Humana de la UOC, en Jordi Serrallonga, sobre aquest primer homínid, no sabem si és home o dona, i sobre aquesta primera operació, d'alguna manera, no? Se li havia extirpat una cama.
Un peu va ser, en aquest cas, sí.
Com sabem que se li ha extirpat un peu i que no l'ha perdut per un accident, per exemple?
És una molt bona pregunta, perquè, de fet, en la prehistòria, en aquesta arqueologia que fem, que no tenim piràmides i que no tenim coses grosses, ens vàrem tenir que espavilar en trobar el més petit i en aplicar tècniques molt meticuloses. De fet, la prehistòria és la que va introduir la metodologia molt seriosa a nivell de l'arqueologia, que és excavar per quadrícules, mica en mica, amb el pinzell, eines d'aquestes de dentista, que, de fet, quan et veuen excavar, la gent es desespera. Dius, ostres, que has trobat un os de mamut, ves ràpid. No, anem tranquils i tot això. Bé, què succeeix? Que com apliquem gairebé la metodologia Sherlock Holmes, que dic jo sempre, ens fixem amb el més petit. I aleshores hi ha una cosa, i és que nosaltres, si agafem un os i mirem per microscopia electrònica, fins i tot moltes vegades a ull nu o amb lupes binoculars, no? Però la microscopia electrònica a vegades ens ajuda encara a discernir millor. Però si mirem una marca amb un os, podem saber si aquella marca l'ha deixat un animal o aquella marca l'ha deixat, per exemple, una eina de tall nostre, és a dir, un ganivet de sílex o alguna cosa per l'estil. En aquest cas, en aquest peu que s'ha vist, si hagués estat un peu esquerre amputat per un animal, veuríem doncs tota una trencadissa en l'os brutal, veuríem una, com tot aixafat, tot esclafat. En canvi, aquí s'ha vist que el lloc, pel lloc que estava amputat a l'os, hi havia un tall obliqu molt net. Això vol dir que aquest tall net s'ha fet amb un ganivet o alguna cosa per l'estil. Això és molt similar a quan nosaltres estem en un restaurant o estem a casa menjant pollastre o estem menjant una peça de carn i hi ha os. Quan veiem que en aquell os hi ha un tall sec i molt fresc i molt recte, és que allò ho va fer el carnisser o la carnissera amb un ganivet o amb una serra, fins i tot. En canvi, si veiem que l'os presenta tot arrodonit i tot això, vol dir que allà el que estàs fent és descarnar-ho tu, una cuixa de pollastre, ho estàs descarnant amb el teu ganivet, no? I allà, si després estudiéssim a l'os amb el que hem menjat, podríem veure les marques que hem deixat, no només amb el nostre ganivet, sinó amb les nostres dents. És a dir, que tot deixa marques. I en aquest cas, en aquest peu, s'ha vist que va ser amb uns estris i que va ser d'una manera intencionada. Sabem que va sobreviure? Doncs perquè, clar, la gent dirà, bueno, com no sabeu que ho van fer als 20 anys o als 19 anys i que no us va fer de petit. Sabem que es va fer de petit, de quan era un infant, perquè quan s'amputa un os, a sobre d'aquest os es calcifica, es fa com una mena de protuberància, d'ossificació, i aleshores, doncs, aquí s'ha detectat això, que aquest individu va sobreviure amb això. Penseu que n'hi ha trepanacions al neolític, que vol dir forats en els cranis, que també sabem que algunes van ser exitoses. Això estem parlant ja d'aquest moment de la producció de fa 10.000 anys, de fa 8.000 anys, que hem trobat individus que els hi van forar del crani, segurament pues, perquè tenien doncs, molt mal de cap o perquè tenien un hematoma, s'havien donat un cop i veien que s'estava inflant el cap i van pensar, ostres, pues, si drenem, millor se salvarà, no? O per un tema de màgia, el que fos. Doncs sabem que la majoria es van morir, perquè veiem que la trepanació és molt fresca, vol dir que li van fer i el pobre va morir, però si veiem que es va tancar gairebé després del forat és que aquell individu va sobreviure. Per tant, ja veiem que els inicis de les tècniques d'intentar sanar la gent ja van començar de molt abans, a través de plantes, a través de petites incisions, de petites ferides que es feien, no? Pues com ja sabem, no? Això, penseu que això va durar gairebé fins a l'edat mitjana, no? A la medieval, que encara estaven amb les sangoneres, no? I fent-les, pues fent-se'n a la gent per treure'ls els mals, no? De fet, les autèntiques metgeses eren les bruixes i les metzineres, no? Se'ls deia així, però eren les que tenien coneixements més aviat mèdics, no? El que passa que als metges no els hi feia gràcia, això.
Intueixo, Jordi, que deu ser complicadíssim, si no impossible, saber el per què se li va tallar el peu, no?
Segurament, si aquest nen o nena doncs, va tenir una fractura oberta, que només que caiguis per un barranc o que, per exemple, fiquis el peu entre dues roques i dues roques es tanquen i te l'aixafen, pues, o un accident que has tingut fins i tot amb un animal, no? Que, per exemple, t'enganxi una hiena pel peu i te vagi arrossegant. Pues, això que succeeix, que l'individu se salvarà si li pots amputar el peu, pues, entre altres coses perquè, si no, ells seran prou intel·ligents per saber que les ferides s'infecten. Amb els Hatzabe que us deia abans, conec un Hatzabe que li diem a l'home lleopard, i és perquè és un noi que, quan era petit, jugant amb uns companys, van trobar unes cries de lleopard i les van agafar. Clar, va venir la mare lleopard i aleshores els va atacar. Tots dos van poder fugir i ell el va enganxar i gairebé va morir de totes les ferides que tenia, no? Va perdre un ull, tenia tot el cos ple de ferides i es va salvar. Realment s'hagués tingut que morir tècnicament, si haguéssim estat nosaltres, sense un metge ens moríem, només perquè ja de les esgarrapades i de les mossegades amb la carronya que tenen aquests animals en les urpes i a les dents, s'hagués infectat tot, no? Pues a ells, gràcies a unes plantes que tenen que fan com unes cataplasmes, etc., es va salvar. Per tant, veiem que l'ús de medicines i l'ús de tècniques mèdiques ve de lluny. Els ximpancers mateixos ho fan. Els ximpancers utilitzen fulles i plantes medicinals per sanar certes malalties. És a dir, que és un tema apassionant.
Uau. Jo que sóc d'aquells que penso que no tots hem de saber de tot, deixa'm-ho preguntar a tu, Jordi, també, perquè ho hem dit diverses vegades, però com deia, no tothom hem de saber de tot. Quan parlem de sílex, de què estem parlant?
Sí, perdoneu, que és cert. El sílex seria la pedra foguera. Potser així la gent li sona més. I és allò que en els pobles la gent feia servir a vegades fins i tot com encenedors i tal, no? Si treus amb sílex i, per exemple, doncs amb un parell de sílex pots fer xispes, no? Uh-huh. I de fet això ho utilitzaven en les pistoles, en les escopetes, els mosquetons antics. El que es posava era un tros de sílex tocant a la pólvora, i quan el percutor, que era de metall, tocava el sílex, doncs saltaven espurnes, no? De fet, en els pobles també s'utilitzava per tallar, doncs, el que eren les espigues del cereal i tot això, no?, que es feien aquelles plataformes de fusta totes plenes d'ascles de sílex. Es diu pedra foguera o pedernal en castellà, la gent el coneix anar també.
Abans es comentava la Nina que la troballa més antiga fins ara coneguda tenia 7.000 anys, però què comporta que l'actual tingui aquests 24.000 anys més d'antiguitat?
Això és bo, és molt bo, perquè és això que us explicava, que a molts no ens sorprèn, perquè ja estaven convençuts d'això, però en ciència, fins que no trobes l'evidència, només pots fer un compte, només pots imaginar-t'ho o pots dir possiblement, hipotèticament. Clar, l'avantatge d'aquesta descoberta és que ja et dius, mira, ja no és una hipòtesi, ja no és una especulació, sinó que ja han trobat una prova de que realment això va anar així. De tota manera, insisteixo, en els neandertals i fins i tot en homínids anteriors, ja Homo ergaster, i fins i tot s'ha trobat ja alguns individus que podrien ser anteriors a Homo ergaster, hem vist individus que van patir patologies que sense ajut dels companys no haguessin sobreviscut. És més, jo vaig contactar, vaig estar observant durant molt de temps el Serengeti, a una lleona que li mancava una cama, i aquesta lleona vivia en comunitat. Jo em pensava que era una lleona que acabava de perdre la cama. No, era una lleona molt vella, i tota la resta del grup l'esperava constantment. I és perquè representa que ella era la veterana i els hi portava als llocs on hi havia cacera i li deixaven menjar. Això vol dir que no només és en el cas dels humans i dels primats que hi ha empatia cap a l'altre o solidaritat cap a l'altre, sinó en el món animal observem sovint, els elefants ho fan, en aquests lleons que us dic ho hem observat, i moltes vegades veiem individus que ajuden a d'altres, no?
Ens queden pocs minuts, però vull encara preguntar-li moltes coses a Jordi Serrallonga, que avui ens acompanya. Esclar, estem parlant d'aquestes restes, perquè han estat notícia els darrers dies, però són unes restes que es van trobar ja el 2020, i no ha estat fins ara que hem conegut els resultats d'aquesta investigació, Quines passes es segueixen tot just després de trobar aquestes restes?
Sí, això també és molt interessant, perquè quan la gent parla d'arqueologia, moltes vegades, o de paleontologia, ens imaginem o a l'Indiana Jones o els del Jurassic Park, no?
Clàssic,
Que tot es basa, com si diguéssim, en el que és la recerca de l'objecte. Evidentment, jo sempre defenso tant la figura de l'Indiana Jones com el de l'Alan Grant del Jurassic Park i tal, perquè, de fet, l'aventura és bona i la ficció també és bona. Però s'ha de dir que, certament, en arqueologia, el temps que passem a l'excavació és ridícul comparat amb el temps que després estem estudiant aquelles restes. Moltes vegades la gent em diu, per què no us passeu tot l'any excavant? Per exemple, a llocs com a Orce, a Tapuerca, a l'Abric Romaní, clar, la gent diu, ostres, però si es troben coses tan maques, excaveu tot l'any. Bueno, primera, que no n'hi ha diners per fer-ho. I segona, que si es fes així, no n'hi hauria mai temps d'estudiar tot això. Per exemple, un mes d'excavació vol dir després 11 mesos d'estudi de laboratori. En aquest cas concret, segur que el que els hi va passar és que tu trobes la resta. Potser a l'inici no t'has adonat que allò té una cosa especial, però després quan el paleontòleg o l'arqueozoòleg o el palinòleg, si són pòlens, etc., està estudiant tot allò, diu, ep, que aquí n'hi ha unes coses molt interessants, anem a estudiar-les, anem a buscar or en el microscopi electrònic, anem a restaurar bé la peça, anem a netejar-la bé, anem a dibuixar-la, anem a fotografiar-la, tot això és un temps. I després arriba el moment de publicar. Quan tu tens tot això, no pots dir, va, ho publico i jo com penso això, sinó que ha de passar un referis. És a dir, que tu dius, jo crec que aquesta va ser la primera intervenció quirúrgica. Aleshores, això ho envies en una revista com és Nature, i més quan és Nature, les coses triguen més, perquè són tant Nature com Science, són les dues revistes de referència en el món de la ciència. Tothom vol publicar allà perquè vol dir molt de prestigi, però compte, per publicar allà has de passar el control de molts científics i científiques que diran, estem d'acord o no estem d'acord. Segurament un millor et diuen, mira, revisa això o revisa l'altre. Aleshores, doncs, un cop tothom està d'acord, diuen, bé, ara ja es pot publicar. I és per això que moltes vegades ens sortirà això. Ostres, una troballa feta el 2020 i es publica el 2024. Això és una cosa que és normal. És normal.
Parlant de publicar, un dels darrers llibres d'en Jordi Serrallonga és Dioses con pies de barro, on dius, Jordi, que la pandèmia de la Covid ha mostrat la fragilitat de l'ésser humà i remarques que els humans ens creiem en el cim de l'escala evolutiva. No hi som?
No. De fet, durant molt de temps havíem pensat que l'evolució és en forma de piràmide. Aleshores, allò, insectes a baix, els vegetals, després amfibis, rèptils, aus, mamífers i l'humà a dalt de tot. No, no, hem d'invertir aquest esquema. I Darwin va ser un dels primers que ens ho va fer veure, no? Que tots venim d'un ancestre comú i aleshores hem de veure com a forma d'arbre i a partir d'un tronc n'hi ha unes branques principals i totes les fulles de l'arbre, si ens imaginem una acàcia, som les diferents espècies que n'hi ha al món. Per tant, estem tan evolucionats com un ximpancé i com una mosca i com una rata i com una falguera. Si una falguera hi és en el món actual és perquè és necessària i si una mosca és en el món actual també i nosaltres també. Què succeeix? Que mentre parlàvem abans de caçadors-recol·lectors, els caçadors-recol·lectors es creuen animals, es creuen com una cosa més dins de la natura. Nosaltres ens hem cregut que érem especials i hem pensat que havíem superat la selecció natural que ens plantejava Darwin. Senzillament la pandèmia és un únic exemple, juntament amb el canvi climàtic i d'altres, de que realment l'humà és un ésser viu. I si no respectem les lleis de la natura, no vol dir que la natura es vengi, sinó que la natura va a la seva i aleshores si nosaltres no ens acabem d'adaptar del tot, ens podríem extingir perfectament. I de fet, no ens ha d'espantar l'extinció. El que no volem és que ens passi d'aquí poc i si nosaltres obrem bé, hauríem de viure molt millor. No?
L'home està en constant evolució? És a dir, hi haurà homínids més intel·ligents que nosaltres?
Nosaltres estem en constant evolució. La prova és la pandèmia. El que passa és que jo sí que no penso que arribarem a homínids diferents a nosaltres en quant a forma de cap, o més alts, o més baixets, o podríem dir amb una altra pinta, no? Allò que va sortir a les portades de revistes, l'humà del futur, i surt amb un cap superenorme i amb uns ulls enormes. Això seria lamarquisme, això seria dir, jo desitjaria tenir un cervell més gran i acabarem tots amb cervells més grans. No, la natura actua per mutacions. El que sí que serem humans, que anirem patint malalties que fins ara no coneixíem, tindrem canvis en el nostre genoma perquè nosaltres anem evolucionant, la pròpia barreja genètica ens fa evolucionar. És genial veure que ara en un poble, una ciutat, si a qualsevol persona li féssim una anàlisi de genoma, trobaríem que té ancestres, o millor, de tota mena. Ara hem trobat que tenim gens de Neandertal, que tenim gens de Denisovans. Això és fantàstic, és una barreja brutal, però estem submesos a aquestes lleis de natura.
Qui vulgui llegir-ho tot plegat té aquest llibre d'en Jordi Serrallonga, Dios es con pies de barro, per cert que has publicat un altre, juntament amb Gavi Martínez i Joana Santamans, Mite, vida i extinció, animals invisibles. Ens queda un minutet, però sí que et vull preguntar quin tema tractes en aquest llibre.
En el d'animals invisibles tractem precisament els animals que s'estan fent invisibles per culpa de l'acció humana. N'hi ha de mítics, n'hi ha d'extints ja de fa lluny, però estem extingint la pràctica majoria d'espècies.
Interessantíssima conversa, sobretot plegat avui amb l'arqueòleg, naturalista, escriptor, guia d'expedicions, productor científic i professor col·laborador de prehistòria, antropologia i evolució humana de la UOC. Per cert, Jordi Serrallonga, quants dies, quantes hores té un dia de Jordi Serrallonga? Perquè, clar, per fer tot això, déu-n'hi-do, eh?
Sí, no m'ho preguntis perquè necessitaríem un altre programa.
Jordi, gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres que ja us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa, amb Carla Boigas, amb Pere Jovent i Balcells, que de seguida ens informen com, entre altres coses, està la política catalana, que déu-n'hi-do el dia d'avui, i tornem amb més continguts a la caravana i per riure molt. Tindrem aquí a la caravana, puja, un pallasso. Va, fins ara.